Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Va, que s'acosta la calor i això té algunes conseqüències directes sobre la salut de les nostres mascotes.
Jordi Joan, hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Home. Bona calor i bona primavera. Sí. I ja no comencem.
Sí, home, venim d'un fred que venim, que semblava que...
Qualsevol grau amunt és estiu ara ja.
Sí, clar, no sé si això fa, suposo, que de cop, no?, comencin a aparèixer aquells animalons tan estimats d'aquesta època.
Més que, en general, el que prolifera en aquesta època de l'any ja comença a ser els insectes en general.
Sí, és a dir, home, ja comencem a veure algunes mosques i grosses.
Correcte, hem acabat aquests dies amb unes pluges intenses, ara comença a pujar la temperatura i, com jo sempre dic, humitat alta i temperatura alta afavoreix molt a que tota la flora i fauna, diguem, creixi una miqueta i rebroti, d'acord? Per tant, la que ens afecta més a les nostres mascotes també... La flora també pot afectar, en el tema d'al·lèrgies i coses així, perquè ja s'acosta la primavera, hi ha gossos que estan més predisposats a les al·lèrgies, per tant, tot el que són pòlens i així es poden aflorar, o certes herbes poden aflorar, i per tant, es pot manifestar en els nostres animals de companyia amb un tema de picor, d'acord? I a vegades, quan el nostre animal té picor, el que primer fa és o llepar-se molt, excessivament, o gratar-se molt, o tenir la pell molt vermella, a vegades amb o sense granets, d'acord? Que després ja diem el que són les dermatitis, i per tant, és el que engloba tot el tema de les al·lèrgies. I per tant, també aquí, a part de la flora, diguem, o de les herbes que ens puguin afectar els nostres animals de companyia, hi ha uns insectes molt indesitjables, diguem, entre cometes, que serien puces i paparres, que també aprofiten aquesta època de l'any per sortir a fora amb aquest bon temps, d'acord? I per tant, els nostres animals de companyia són el que jo sempre dic el restaurant d'aquests insectes, d'acord? Per tant, el fet de que proliferin més aquests animals d'aquests insectes pot fer que els nostres animals de companyia estiguin més exposats i, per tant, nosaltres fa més bon temps, els nostres animals de companyia i nosaltres sortim més a l'exterior, per tant, més exposats amb aquestes puces, amb aquestes paparres, amb el que pot provocar també un tema d'al·lèrgies, és a dir, que el nostre animal es rasqui més, sigui més susceptible a certes malalties que puguin transmetre aquesta mena d'insectes, per tant, ho hem de tenir en compte i prevenir enfront d'aquests riscos.
Jordi, perquè el tema de les al·lèrgies, els animals de companyia de casa poden ser al·lèrgics, entès com ho som nosaltres, és a dir, també han de prendre medicació o, no sé,
correcte,
allò cada any els hi passa?
L'important d'una al·lèrgia és, primer de tot, diagnosticar-ne la causa. Primer de tot, saber que el nostre gos és al·lèrgic, d'acord? I després, a través dels símptomes, a través del seu comportament, a través de les lesions que es puguin produir sobre aquest animal, d'acord? Per tant, això seria un bon ja escandall per discernir, entre cometes, si el nostre animal pateix una al·lèrgia o no, d'acord? A partir d'aquí, també, explorar-ne la causa, d'acord? És a dir, una cosa són els símptomes i l'altra la causa d'aquests símptomes, d'acord? És a dir, pot ser que sigui unes puces, és a dir, un excés de puces en el nostre animal o el sol fet de tenir a vegades una puça, hi ha animals que tenen el que es diu una dermatitis al·lèrgica per picar de puça. Què vol dir això? Que a vegades no fa falta que tingui 10 milions de puces al nostre animal de companyia, sinó que a vegades amb una ja li produeix una al·lèrgia. És com la persona que és al·lèrgic, jo que sé, a les margarites, d'acord? No fa falta que es fiquin un camp de margarites, diguem. El simple fet de que les margarites tinguin una miqueta de pol·len a l'ambient ja pot ser, en funció del seu grau d'al·lèrgia, pot estar més predisposat i tenir més símptomes d'aquesta al·lèrgia. Per tant, la causa de les puces i les paparres que puguin produir al·lèrgia, la solució és fàcil, és a dir, tenim antiparasitaris externs, diguem, que podem administrar als nostres animals de companyia perquè evitar precisament la picada d'aquesta puça o la ingesta d'aquesta paparra que estigui sobre l'animal, d'acord? Inclús el tema amb mosquits, d'acord? I mosquits aquí incidir molt especialment amb el tema de la leishmània o l'enfermetat del mosquit, d'acord? Que és la leishmània típica, que és prevenir enfront de la picada d'aquest insecte, diguem, d'un insecte en concret que és un mosquit, que és un flebotomus, que normalment és una miqueta més petit del normal, vull dir, pot ser que no els veiem, però que evitem la picada d'aquest animal perquè hi hagi malalties que aquests insectes es puguin transmetre als nostres animals de companyia perquè no pateixin aquesta enfermetat, d'acord?
Jordi, el tema de les al·lèrgies, per exemple, doncs, no com les persones que tenim a les gramínies, els pol·lens, etc.
En aquest cas seria una al·lèrgia a la flora,
exacte,
diguem, si no a la fauna.
Es fa proves d'al·lèrgia com les persones
tant,
o com es
sí,
fa
sí,
igual?
Sí. Quan d'aquí depèn molt de les lesions de l'animal i del temps que es manifesta aquesta al·lèrgia. És a dir, un animal que rasca 24 hores al dia, 365 dies a l'any, hem de valorar molt la dieta que alimenta aquest nostre animal i també en quina època de l'any potser influeix més o té un pic de picor o un pic d'al·lèrgia, d'acord? Per tant, en funció del seu quadre clínic, si és molt més freqüent, si és menys freqüent, si és només a l'estiu, si és uns mesos determinats, que això el nostre veterinari de confiança, més o menys amb la seva història clínica, valorarà, d'acord? Es poden acabar realitzant unes proves d'al·lèrgia, d'acord? Que jo sempre dic, les proves d'al·lèrgia a vegades no són curatives, és a dir, les proves d'al·lèrgia el que diuen és a què és al·lèrgic, d'acord?
Clar, clar, no t'ho solucionen.
Clar, a partir d'aquí, depenent del que és al·lèrgic, per exemple, si és molt al·lèrgic, m'ho invento, el pollastre, que és una al·lèrgia molt típica, doncs, sí, alimentari, doncs aquí no cal fer unes vacunes, perquè després a partir d'aquí es poden fer unes vacunes d'al·lèrgia. El que cal és, si és molt al·lèrgic al pollastre i no és al·lèrgic a res més,
no donar-li pollastre.
L'important és canviar la dieta, diguem, donar una alimentació que potser no tingui aquesta proteïna que li fa al·lèrgia, d'acord? O qui diu el pollastre diu algun altre ingredient del nostre pinso. A vegades això a la clínica diu, no, és que menjo un bon pinso. No, és que l'al·lèrgia desafortunadament no depèn d'una bona alimentació. Si tu menges el millor ou del món i ets al·lèrgic a l'ou,
no,
per molt que siguin unes gallines que ponen l'ou
a l'ou,
o un altre lloc, doncs no, tindrà al·lèrgia.
No t'ho evitaràs, no t'ho evitaràs.
Jordi, clar. Per tant, també hi deu haver-hi gossos, per exemple, al·lèrgic al peix o al salmó?
Correcte. I normalment aquestes proteïnes són menys al·lèrgiques.
T'ho pregunto perquè és molt habitual veure pinxos a base de carn de pollastre o de salmó.
Les proteïnes, normalment les de pollastre, les proteïnes de vacú o així, normalment són les principals al·lèrgies alimentàries en els animals. Per tant, les fàbriques de pinso normalment ja miren el mercat animal i veuen que hi ha un problema amb aquestes proteïnes. Per tant, intenten fer alguns altres pinsos que portin una proteïna diferent o portin un percentatge de proteïna molt més alt de peix, diguem, que això fa que intentem fer una dieta d'eliminació i, per tant, el nostre animal de companyia, diem, no pateixi aquest picor o aquesta cretera excessiva i que pugui produir alteracions a la pell del nostre animal, d'acord? O altres alteracions a nivell gàstric.
A nivell de flora, no?, que dèiem ara, que pot passar i que sigui estacional, també llavors hi ha tractaments tipus antihistamínics, etcètera, com ho fem?
En funció de l'evolució, el que dèiem abans, de les lesions que tingui aquest animal, doncs a vegades podem introduir un tipus d'antihistamínics, perquè no tots els antihistamínics van bé en els nostres animals de companyia. Els nostres animals de companyia tenen uns antihistamínics especials i propis d'ells, d'acord, que es poden combinar amb antibiòtics o no en funció de la gravetat de la lesió que es produeixi en ells, d'acord, perquè a vegades hi ha animals que pel sol fet de rascar-se molt, de tenir una al·lèrgia molt predominant en el temps, o que s'allarguen el temps, o que ha tingut una al·lèrgia molt puntual en un moment determinat, s'acaben, de tant picor que tenen, s'acaben produint lesions secundàries, d'acord? Per tant, aquí hauríem d'introduir una miqueta d'antibioteràpia o una miqueta d'antifúngic en funció de la lesió de la pell. I si això es manté durant molt en el temps, a vegades aquesta medicació, sobre l'antihistamínica, l'hem de mantenir molt en el temps, igual que una persona. Si hi ha una persona que a la primavera ha de caure amb antihistamínics, és que a vegades està tota la primavera amb antihistamínics, d'acord? Per tant, els nostres animals de companyia no són exempts d'això, i per tant, a vegades la teràpia, a vegades, si li va bé i a vegades es troba, perquè a vegades hi ha lesions que curen més fàcilment, més difícilment, doncs a partir de vegades hi ha animals que han d'estar mesos amb aquesta teràpia antihistamínica per intentar que els símptomes disminueixin i per tant no tingui problemes a llarg plaç, d'acord?
Els símptomes per entenc que són molt variables, eh? Que clar, aquí parlem molt en general i costa, però són semblants. Quins símptomes ens poden alertar?
Els símptomes d'al·lèrgia, ja sigui per puces, per insectes, per alguna herba, algun pol·len que el nostre animal sigui al·lèrgic, o per una alimentació que el nostre animal sigui al·lèrgic, el primer símptoma és el picor. És a dir, el picor s'entén com si es rasqués i també llepés, d'acord? O sigui, l'animal que es llepa també és un símptoma de picor, és a dir, potser no es rasca pròpiament dit, però el fet de llepar-se vol dir que té molt de picor, molt de neguit, d'acord? Això es nota molt a vegades amb animals, siguin gats o gossos, que es llepen molt la planta dels peus, d'acord? Doncs això ja es manifesta una certa problema d'al·lèrgic, d'acord? Perquè veus aquells animals que tenen les quatre potes, les puntes de les potes, de color més o menys negrós, o com un pèl oxidat, vol dir que aquell animal s'està llepant excessivament, encara que no l'enganxis molt al moment, però vol dir que té un neguit constant, d'acord? També hi ha l'animal que rasca, que això és molt evident, d'acord? Veure l'animal que rasca molt, que això també pot provocar alteracions a nivell de la pell, d'acord? Que es trenqui aquest pell, que tingui una falta de pèl, d'acord? Que fins i tot, el que dèiem,
clapes,
tingui clapes, i en aquestes clapes hi hagi com unes dermatitis, com unes crostes, doncs tot això són símptomes que després, depenent de lo que dèiem abans, de lo que es mantenen en el temps, pot produir una sèrie de lesions o unes altres, d'acord? I per tant, hem de tallar una miqueta aquest picó, que jo Jordi... sempre dic el mateix. Tallar el picó és fàcil, lo difícil és trobar la causa.
Ara,
o sigui,
ara t'anava a preguntar,
la causa.
Ara t'anava a preguntar, quina és l'al·lèrgia més estranya que t'has trobat mai amb
ostres,
un animal?
No, al·lèrgies, bo, hi ha al·lèrgies, normalment és quan fas les proves que comences a valorar, dius, ostres, és que aquest animal és clar que no curava o que no se li controlava molt els picors, perquè era al·lèrgic a molts pòlens, diguem, ambientals, d'acord? Per tant, aquí hi entren, pensa que fins i tot ara el que miren ja són al·lèrgia a àcars. Àcars, que
clar,
vol dir,
clar, la pols.
És el típic al·lèrgia a la pols, d'acord? No és una al·lèrgia a la brutícia.
Però clar, una al·lèrgia als àcars, per exemple, per un animal...
Que a més va sempre arran de terra.
Clar, ha de ser de les pitjors a tractar, no?
No necessàriament, depenent del grau que tingui d'al·lèrgia. Ja. És a dir, tu pots tenir molta al·lèrgia al pollastre. A vegades només controlar l'alimentació, encara que tinguis una al·lèrgia al pol·len, pot ser que sigui menys, però tractant una al·lèrgia pot ser que no es desencadeni aquest picó. Per tant, és que tot depèn de molt de cada cas.
Perquè...
De l'evolució i de les lesions que tingui aquest animal.
Si parlem de gats
i
gossos... Si parlem de gats i gossos, segurament a tots ens ve al cap la possibilitat de que realment puguin tenir algun tipus d'al·lèrgia. Sí, però, per exemple, els rèptils també tenen al·lèrgies?
És més difícil, pel simple fet que tenen una pell molt més modificada, és a dir, tenen com una armadura, sí. Tenen una pell que està, o sigui, està recoberta per una quitina, d'acord? Per tant, és com el que dèiem abans, té com unes ungles al voltant del cos. Això el que fa és protegir-los molt contra les agressions externes, d'acord? O sigui, els afectarà potser més la temperatura,
sí.
Diguem, perquè no poden regular-la tant, d'acord? Que no pas que un àcar o un pol·len tingui alguna al·lèrgia, d'acord? O sigui, el tema de tot el que són mamífers, normalment, sang calentes, estan més predisposats al tema al·lèrgies. Tot el que són rèptils, sang freda, tenen unes altres particularitats a nivell dèrmic, per tant, no estan tan predisposats a les al·lèrgies i tan sols ni existeixen, d'acord? O sigui, ens acotaríem molt, per exemple, conills poden tenir al·lèrgies, els conills, d'acord?
Les
fures també poden tenir al·lèrgies, d'acord? Perquè tenen unes pells exposades enfront d'altres coses externes que pot ingerir sobre aquesta pell i, per tant, manifestar-se amb una mena d'al·lèrgia, diguem-ho així, d'acord? Per tant, d'aquí ve la importància de tractar enfront dels pusses, perquè a vegades un gos que és molt al·lèrgic, a vegades només tractant les pusses, ja baixem molt aquest picó, o que almenys aquest picó de les pusses no predisposi molt a altes al·lèrgies, d'acord? Perquè tenim aquesta al·lèrgia, aquesta pell molt irritada per culpa de les pusses, per tant, ja rasca de per se i ja tenim aquí desbocat. Per tant, una bona desparasitació externa, sobretot ara que comença, perquè ja portem 15 dies que la gent ja comença a venir a la clínica perquè diu o ja veu pusses, o ja veu paparres, o ja comença a veure que ja hi ha molts insectes volant per l'espai, diguem, i també que afecta els animals, és a dir, que tu ho veus macroscòpicament, diguem, és a dir, només de veure l'animal ja veus alguna pussa córrer, per tant, lo important de desparasitar externament i de pas ja internament, d'acord? Perquè a vegades això són transmissors d'altres paràsits interns que pot afectar el nostre animal, d'acord? I aquí tenim un gran ventall de desparasitacions externes, és a dir, ara fins i tot hi ha pastilles que van bé per pussis i per paparres, que són molt eficients, afortunadament. Tenim el tema de pipetes, diguem, aquests líquids que es posen sobre la pell de l'animal, que també normalment tant pastilles com pipetes tenen una duració d'un mes, d'acord? Hi ha pastilles fins i tot ja duren 3 mesos per desparasitar externament el nostre animal, i després hi ha els famosos collars també, d'acord? Que sobretot el mosquit és molt efectiu, també van bé per pussis i per paparres, i tot depèn de bé després de la incidència on es troba el nostre animal, és a dir, si és un animal de companyia que està 24 hores a l'exterior en un jardí, doncs
clar,
serà molt important que cada mes ho tinguem molt en compte, aquesta desparasitació, d'acord? O complementar-ho amb collars i alhora pastilles o pipetes, d'acord? Per tant, cada cas serà un món, d'acord? El gos que potser viu més a l'interior de casa i surt poc a passejar fora, menys exposat estarà a pussis i paparres, d'acord? Però un animal que va cada cap de setmana al bosc, o ara que s'acosta el bon temps, que sortim més a passejar i estem més en contacte amb la natura, doncs més en contacte també amb aquests insectes, pusses, paparres, i sobre si hi ha una població de bestiar de gran abast, diguem, que són ovelles, vaques o així, que aquests són uns disseminadors, diguem, que tot i desparasitar-se regularment, els animals de granja també poden portar un pool d'insectes una miqueta més increment en el en aquell ambient o en aquella zona on potser anem a passejar el nostre gos, d'acord? Uh-huh.
Molt bé, per tant, a tenir-ho en compte, observar-los, no? Suposo que la gent que ja habitualment els hi passa, ja aquesta
normalment,
època...
Normalment, quan l'animal el tens al·lèrgic, ja hi penses més, diu, perquè no vol tornar a passar un estiu com el que ha passat, digues, rascar-se, no, ja m'avanço, diguem, i a vegades hi ha alguns que fins i tot al febrer-març ja comencen a desprestar l'animal per intentar evitar que aquest animal pugi, perquè a vegades quan veus les puces ja l'animal ja té símptomes, clar. Per tant ja sí que pots donar les pastilles, però ja s'està rascant, per tant a vegades ens hi fixem quan és allò típic, prens l'aspirina quan ja tens mal de cap, diguem, que tampoc t'has d'automedicar abans, però amb aquest tema de desprecitació sí que val més medicar
avançar-nos
a l'insecte, d'acord? Perquè a vegades quan pica l'insecte ja manifesta els símptomes o ja tenim símptomes sobre els nostres animals, d'acord?
Molt bé, doncs a tenir-ho en compte ara que ve el bon temps, aquesta desparasitació interna-externa, vigilar els nostres animals de companyia, a veure si poden ser al·lèrgics, a l'igual que les persones,
correcte.
I prendre les mesures corresponents perquè hi ha tractaments, Jordi.
Correcte, hi ha tractaments i en funció de cada animal serà un tractament més adient o menys adient, diguem-ho així, d'acord? El que dèiem abans, és molt diferent tractar un animal o un gat que viu en un pis constantment, d'acord, i que no té accés a l'exterior, que no pas un gat, per exemple, que se'n va i ve, d'acord, o té accés a un jardí, per tant, és indoor-outdoor, que es diu, d'acord, que té una miqueta d'accés a l'exterior, amb la qual cosa té més propensió a agafar puces o agafar paparres, o que hi hagi animals que li puguin portar aquelles puces, aquelles paparres en aquell jardí, d'acord? Perquè a vegades dius, tinc un jardinet, no? Però és que a vegades pot estar en contacte amb altres animals que puguin venir de fora que portin aquests insectes cap allà. Per tant, a tenir un compte, és a dir, tot el que, com veiem l'actitud del nostre animal i quins símptomes també tingui.
Jordi, ja per anar tancant, si ara mateix ens escolta algun oient d'aquells que és molt aprensiu i diu, hi ha alguna manera o algun tractament per evitar que el meu gat o gos o el meu animal, en definitiva, agafi alguna al·lèrgia? Hi ha alguna mena de tractament preventiu per tal de protegir-lo davant de possibles al·lèrgies? Sense saber que n'hi hagi.
Sí, clar, no hi ha tractament preventiu. Potser el tractament preventiu a nivell alimentari seria potser canviar la proteïna, és a dir, donar una proteïna de peix, diguem-ho així, o una proteïna que les que considero estranyes, quines vol dir estranyes? Vol dir que, per exemple, que hi ha pinsos que porten carn de conill, d'acord? Hi ha pinsos que porten carn de cérvol, o hi ha proteïnes que porten carn de cavall, diguem. Doncs una proteïna que no sigui ni la de vacú ni la de pollastre, per intentar començar a treure una miqueta aquestes proteïnes que són les que potser donen més al·lèrgies, d'acord? Pot ser que, tot i donant això, penseu que aquestes al·lèrgies alimentàries a vegades triguen 2 mesos a fer un efecte, No és allò de dir avui canvio, avui menjo peix i demà no em rascaré, no. Són unes dietes d'eliminació que es diuen, és a dir, que duren de 8 setmanes, és a dir, 2 mesos, 3 mesos, d'acord? S'ha d'estar amb aquesta dieta i només aquesta dieta, és a dir, no pot menjar cap altra cosa més, perquè si no estàs interferint en aquest tractament, entre cometes. I després, per si és una prevenció d'una al·lèrgia ambiental, costa molt d'intentar evitar-la, d'acord? Perquè, clar, seria ficar l'animal dins una bombolla, d'acord? Per molt que sabem quina és l'al·lèrgia, a vegades hi ha al·lèrgies que cal fer un tractament més o amb vacunes d'al·lèrgies o amb tractaments una miqueta més a llarg plaç, el que dèiem abans, a vegades 3-4 mesos amb antihistamínics per intentar solventar aquesta època de l'any que tenim més al·lèrgia, per tant, però clar, això només ho pots fer amb un tractament quan té l'animal picor.
Quan ja ho saps, clar.
Perquè, clar, no donaràs un antihistamínic si no té picor l'animal, perquè potser no rascarà, d'acord?
Clar.
El que sí que et diré, el que dèiem abans, desparasitar externament el nostre animal, és a dir, evitar que tingui puça, evitar que tingui paparra, evitar que li pugin mosquits o piquin mosquits, perquè això sí que pot desencadenar al·lèrgies, d'acord? Per tant, si hi ha un animal que ja menja de per se, hi ha una proteïna de peix, una alimentació molt concreta, que a sobre el desparasiten regularment cada mes, o tenen cura de que no tingui paràsits externs, ja podem detectar que, i a l'animal es rasca, doncs ja podem avançar-nos una miqueta en el diagnòstic, que potser hem de fer algunes proves d'al·lèrgia si aquest picor o aquests símptomes mantenen molt en el temps, d'acord? Per tant, amb la clínica, amb la informació que ens aporti el propietari, a partir d'aquí valorarem cap on hem d'anar, diguem, i quines proves més rigoroses hauríem de fer o quin tractament hauríem de fer.
Molt bé, doncs a tenir-ho en compte que això, el bon temps ens porta moltes coses bones, altres que no és que no siguin bones però que s'han de tenir en compte.
Correcte.
Jordi Joanola de la Clínica Veterinària Olot, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona 12.